más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. D'entrada ja veieu que continuo amb aquesta galipàndria que em deixa la veu penjant d'un fil, però encara amb la força, prou força, com per parlar i fer unes quantes reflexions. Primera pregunta que us faig a tots, i a mi inclòs, perquè quan me l'han fet no... No teníeu clar, però sabia. Sabia, però no sabia. M'explico. La paraula és otentote. Otentote. Sabeu quina paraula és otentote? Segurament us sonarà, eh? Si teniu una certa edat, doncs la paraula otentote, doncs us sona. A mi em sonava. Em sonava, però no sabia exactament... És una paraula en desús, que està correcta. I diu... otentote, otentota. Dicho de... Diccionari de la Real Academia Española de la Lengua. Dicho de una persona de una nación indígena que habitó cerca del Cabo de Buena Esperanza, usado también como sustantivo. Bé, doncs aquesta paraula ha fet que el Regne Unit elevi la classificació per edats de la pel·lícula Mary Poppins. És a dir, perquè adverteixen que aquesta paraula, la puja de la classificació per edats, el considera que té llenguatge discriminatori. Jo no sabia que la paraula otentote era una paraula discriminatòria. Us ho juro, no tenia ni idea. I m'assabento i dic, otentote és una paraula discriminatòria? I resulta, dins el context de la pel·lícula de Mary Poppins, que un personatge secundari, els que heu vist la pel·lícula, l'almirant aquell que és veí del banquer, on va Mary Poppins a fer la feina, que és un almirall que està allà dalt i dispara un canó cada cop que sona l'hora. I diu, fa referència a los otentotes. I fins i tot als nanos els diu, por ahí van los otentotes. Bé, doncs aquesta paraula és ofensiva, discriminatòria, perquè no només fa referència a aquesta tribu indígena que va habitar a Sud-àfrica, sinó que després va fer referència a totes les persones negres. Llavors, es considerava una paraula ofensiva. Us prometo que no tenim idea. Bé, doncs, per culpa d'aquesta paraula, que la diu dues vegades a la pel·lícula, han augmentat el nivell d'edat dient allò que... Ojo, eh? És llenguatge discriminatori. Pobres nanos. M'hi jugo un pèsol que ni uno solo dels nanos que vegin Mary Poppins ni cauran en aquesta paraula ni preguntaran què significa otentote. Podríem orientar, en tot cas. On vull anar a parar amb tot això? Que a vegades em dóna la sensació, i em podeu criticar i dir Cruz ha vuelto loco, es tonto, però crec que a vegades ens passem de frenada amb lo políticamente correcto. De debò, us ho prometo. Hi ha coses que em deixen una mica... otentote. Quedaos con eso. Otentote, otentota. Palabra ofensiva. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, i us explico que la meteo doncs continua amb, sobretot, l'alerta per aquesta tarda, amb les roxes fortes de vent. Continua bufant mestral i, sobretot, la tramuntana. No esperem pluja ja per aquesta tarda, ni nevades. Les nevades ja marxen. Demà continua l'alerta per mal estat de la mar, i ja a partir de demà dijous doncs tindrem una estabilitat del temps perfecta. No esperem pluges, ni dijous, tarda... Dijous, tarda, igual treu el nas alguna precipitació per la tarda, però ja en parlarem demà. De totes maneres, això sí, Les temperatures avui tindran un petit repunt, però el que queda per la setmana i cap de setmana estaran pel que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs tenim encara aquestes manifestacions, ja ho sabeu, aquestes protestes que tallen vies importants, vies principals de la xarxa viària catalana. A veure, comencem a la demarcació de Girona. Continua tallada aquesta autopista AP7 entre Borrassà i Vilademuls, també la Nacional 2 entre Bàscara i Vilamalla. Hi ha cues importants, en els punts de desviament, sobretot en sentit sud. Les cues poden arribar als 7 quilòmetres, tant a l'AP7 com a la mateixa Nacional 2, per tant, encara problemes. Aquestes dues vies tallades d'aquesta zona que et comentava. També tallada la Nacional 152 a Puigcerdà. Aquí poden passar els turismes, els camions no. També hi ha problemes en aquesta zona de Puigcerdà, Nacional 152. I encara hi ha més problemes a la zona de Lleida. Continuen tallades, sobretot l'autopista AP2. Recordem-ho, entre Soses i Lleida, en totes dues direccions. Hi ha cues molt importants, sobretot per entrar cap a Catalunya, des de la zona de Saragossa, diguem-ne, doncs hi ha cues importants en aquesta autopista AP2, que continua tallada, com et deia, entre Soses i Lleida, però també l'autovia en aquest punt de Soses. L'autovia també presenta altres punts tallats a Vilagrassa, a Bellpuig, a Tàrrega. A més, aquí a Bellpuig hi ha hagut un accident i encara hi ha més problemes en direcció Barcelona. Altres vies que continuen tallades, Nacional 240, Almacelles, C14, un parell de punts, a l'altura de Bassella, també de Ponts i de Tàrrega, són tres punts en aquesta C14, i acabo, per exemple, amb la Nacional 230, que també tenim tallada a Alfarràs i al Pont de Suert. Per tant, com pots comprovar, situació encara complicada. Sembla que en tenim per estona en aquesta xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger, i molta prudència si penseu en sortir a la carretera. Consulteu abans la situació del trànsit. Roger, una abraçada forta, cuida't.
Igualment, a reveure.
Gràcies. I continuem parlant, clar.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí.
Mara Rodríguez, bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs?
Benvinguda. Tu coneixes la paraula otentote?
No tenia ni idea.
Has vist Mary Poppins?
Tampoc. Vaja. Soc molt jove.
Ho veieu? Doncs ara aquesta pel·lícula té la classificació de tots els públics amb supervisió dels pares, per la paraula otentote. Saps el que és un otentote?
Tampoc.
I una otentota? Tampoc?
No.
Vale, pues ja està. Veig que quan he fet la reflexió tampoc anava gaire lluny i la mare no té 14 anyets, ni té 10 anyets, ni té 12 anyets per veure Mary Poppins. La mare ja és tota una dona, ja, que vull dir que ja té el temps corregut, en aquest cas. Bé, en el cas, parlem d'una altra qüestió, parlem de les BTCs, en aquest cas, i l'enfadament de les BTC tradicionals, que estan indignades amb aquesta obligatorietat de tenir el B2 del català, una normativa que consideren innecessària, mare.
Doncs així és.
I no hi ha reconciliació en aquest cas, no?
No, ja porten temps enfadats i no, encara no s'han reconciliat, ni molt menys. De fet, els taxistes i els conductors de les BTC sembla que es neguen a tenir aquesta convivència amable aquí a Barcelona. De fet, al barri de Poble Nou va haver-hi fa poc, el diumenge passat, una baralla. Per què? Un conductor de BTC de matrícula francesa que anava a buscar un client a un hotel entre els carrers Zamora i Pallars, típic entre els congressistes, doncs va estacionar en un lloc habilitat pels taxis. I, bueno, d'aquí la baralla. Per què ha començat aquesta nova baralla?
Sí.
Doncs mira, perquè tot i l'amenaça de vaga dels taxistes, el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, va anunciar un principi d'acord amb Esquerra Republicana, el PSC, Junts i la CUP, per exigir, com tu deies, el nivell B2 de català als nous taxistes i als conductors de BTC. Què ha passat després? Doncs que l'acord ha incomodat els BTC, els qui han denunciat la seva profunda preocupació i rebuig davant la campanya d'assetjament policial de Barcelona la setmana prèvia del Mobile World Congress. Això és el que ells senten, no?
Però l'acord què diu exactament?
Doncs mira, bàsicament, per tenir la credencial de taxista ara cal, actualment, vull dir, el B1, que segons el que ha dit Elite Taxi és un nivell bàsic que no es correspon amb la garantia dels drets lingüístics dels usuaris catalanoparlants. Per tant, han reclamat que es pugi al B2, que és ja un nivell, doncs intermedi. Al mateix comunicat es parla del taxi com un gran aparador del català davant dels nouvinguts i dels visitants temporals al país. El portaveu del sindicat va precisar que l'acreditació del català serà per a noves llicències, tot i que la voluntat de l'ITI Taxi era que fos amb caràcter retroactiu, amb algunes excepcions, això sí.
Mira, doncs anem a parlar precisament amb les VTC i a veure com valoren el tema. Tenim al telèfon el senyor José Manuel Berzal, que és president d'Unauto. José Manuel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo o qué valoración hacéis de esta obligatoriedad del catalán del B2 del catalán en las VTC?
Bueno, pues vamos a ver, hacemos una valoración agridulce, ¿por qué? Nosotros, como no podría ser de otra manera, no tenemos nada en contra del catalán, bien al contrario. Pero lo que sí que es cierto es que esto es una medida más que tiene como objetivo prioritario limitar aún más si cabe la posibilidad de que el sector de la VTC pueda desarrollar su actividad en Barcelona y en Cataluña. Tenemos una serie de medidas que se han adoptado desde el gobierno de la Generalitat y desde la ANB para poder desarrollar la actividad urbana, como una antigüedad previa de un año de la autorización para acceder a la urbana, la presentación de un número mínimo de servicios en fechas anteriores a la solicitud de la urbana. Se exige una longitud mínima de 490 metros de los vehículos cuando la legislación nacional al respecto establece 460. Se exige un tiempo de precontratación. Se prohíbe la utilización de la geolocalización. Se prohíbe la circulación y estacionamiento en la vía pública sin servicio contratado. Es decir, que esto es lo que viene a hacer, estas pruebas que tienen que hacer los conductores del sector de la VTC para poder desarrollar la actividad, esto es lo que viene a imposibilitar, repito, aún más si cabe, la posibilidad de que podamos desarrollar la actividad en Barcelona. Yo creo que es una decisión que es provocada por la presión que el sector del taxi ejerce en el gobierno de la Generalitat, y por otro lado, bueno, pues también contraviene lógicamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que no se pueden tomar decisiones discriminatorias hacia un sector y a favor de otro, como en este caso interpretamos que es a favor del sector del taxi. Pero en sí mismo que una persona quiera hablar catalán, pues nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero vamos, es una forma de retorcer la legislación, y se puede interpretar como una persecución política hacia el sector de la VTC, en cualquier caso.
Parece la medida más flexible de todas, ¿no? O sea, más fácil de asumir de todas. Entiendo que no es un problema de dificultad, sino un problema de cantidad de normativas que tenéis que seguir.
Sí, es que se van acumulando normativas que se pueden interpretar incluso como represivas. Y lo digo no en todo lo peyorativo, sino objetivamente hablando. Son represivas aquí a un sector. Vamos a ver, no es fácil, porque nosotros los conductores, como no podía ser de otra manera también, pues pueden ser catalanes, pueden ser andaluces, pueden ser de fuera de nuestras fronteras, o pueden ser madrileños los que trabajan en Barcelona. Nosotros sí que apostamos como patronal por la profesionalización del sector, pero estas son decisiones que tienen otro objetivo. O sea, tienen el objetivo de que cuanto más medidas mejor, en contra de que se pueda desarrollar la actividad. O sea, si aquí lo que se intenta es limitar el acceso a conductores a la profesión. Si no hay conductores, no hay actividad de la VTC. Pero imagínese, en el caso de Barcelona en concreto, cuántos autónomos y no autónomos, es decir, asalariados de origen pakistaní, por ejemplo, están trabajando en el sector de la VTC, que también en el sector del taxi. Yo creo que les va a costar bastante. Seguramente. Vamos a ver el nivel de prueba que como son las preguntas concretas y el nivel de conocimiento de catalán. Pero es que ese mismo nivel de dificultad lo va a tener una persona de Barcelona. Nadie está obligado a hablar catalán. Nadie está obligado a hablar catalán.
Entiendo.
Y lo digo que yo tengo el máximo respeto por el catalán. O sea, eso que nadie lo ponga en tela de juicio. Pero esto tiene aquí un fondo político que va en la dirección que nosotros interpretamos y que le ha manifestado anteriormente.
Claro, entonces a partir de aquí, ¿vosotros tenéis pensado hacer alguna movilización o algo, alguna protesta? ¿Qué os han dicho conforme a estos argumentos que me dices?
Nosotros este tema todavía no hemos hablado con la administración. Tenemos, en el caso de una VTC, tenemos una reunión el próximo día 4 por videoconferencia con la Dirección General de Territorio, y tenemos una reunión presencial el próximo día 12. ¿No? Nosotros vamos a seguir apostando por el diálogo para buscar puntos de encuentro y no de desencuentro, y vamos a seguir apostando por la convivencia con otros sectores a los cuales respetamos, como es el sector del taxi. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del sector del taxi. No vamos a entrar a discutir ningún tipo de descalificación. Nosotros queremos legislaciones que permitan, por un lado, tener normativas adecuadas a las necesidades del sector. Segundo, que sean compatibles esas normativas con lo que dictaminan los tribunales, tanto de Cataluña como de España como de la Unión Europea. Y tercero, poder ofrecer a los servicios que tenemos y que el ciudadano, que es lo más importante de todo, la gente de la ecuación tiene que estar la libertad del ciudadano para elegir en cada momento un tipo de servicio. Y por eso también trabajamos y luchamos nosotros.
Claro. José Manuel Berzal, presidente de Unauto. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Nada, muchas gracias a vuestra disposición. Buen día.
Bon dia. Hasta luego, gràcies. Doncs aquest és el nou conflicte que tenim a sobre, en aquest cas, pel català pel mig. I quan un idioma està pel mig, aquest tipus de conflictes... Bé, de seguida parlarem d'un manual que avui es presenta, s'ha presentat fa dues horetes, és el manual de bones pràctiques per a celíacs, per a restauració, des del punt de vista de la celiaquia, en aquest cas, dels celíacs. En parlarem de seguida amb la Irene Puig, que és portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Estar Bé. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabes qué me pasa?
¿Qué te ha pasado?
Que en el abdomen se me acumula grasa.
Como a muchas personas, ¿no?
Bueno, esto es único. Te digo una cosa, que esto es mi consuelo, ¿eh? Ya sé que mal de muchos, sí. Consuelo de tontos,
consuelo,
pero
de tontos, sí.
Pero
es un problema muy habitual, ¿eh?
Sí, claro.
Un problema muy habitual.
¿Esto cómo se puede controlar?
Bueno, en primer lugar, cuando estamos hablando de grasa abdominal, yo quiero lanzar un mensaje y es, hay que buscar ayuda médica. Y te voy a intentar explicar de manera sencilla por qué. En la grasa abdominal existen dos tipos de grasa. La grasa por fuera, que sería la chicha, ¿no?, que nos cogemos.
Sí.
Si cualquiera de nosotros intenta abrochar los zapatos, jolín, que me molesta, te agachas así, te coges grasa, ¿no? Eso es lo que se llama grasa subcutánea o grasa externa, grasa extraabdominal. Y luego está lo que es la grasa dentro de la cavidad del abdomen, que no la vemos, ¿vale? Es una grasa, ¿sí?, que en ocasiones puede ser muy importante y que se pone alrededor de órganos importantes. Por eso se habla de que cuando existe esta grasa abdominal interna, ¿vale?, que se llama también grasa visceral, hay mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, pues del tipo hipertensión, aumento de colesterol, diabetes, riesgo de padecimientos cardíacos, etc. Entonces, tenemos esos dos tipos de grasa. Y esos dos tipos de grasa normalmente están muy presentes cuando hay un problema de sobrepeso y obesidad. Pero también sucede que las personas pueden no tener un problema importante de exceso de peso, pero aquellos kilos que tienen los tienen acumulados ahí en la barriga. ¿Qué pasa cuando esa grasa abdominal, por ejemplo, tú me preguntabas en tu caso, en los varones, ¿no?
Sí.
En los varones, que es mucho más frecuente que haya un aumento de la grasa que está dentro del abdomen, hay a veces esos abdómenes que son como una piedra, como un tambor. No sé si lo has visto, muy, muy prominente y muy duros.
Sí.
El paciente dice, me lo noto como muy hinchado, como si fuera tensión, ¿no? Eso ya significa que esta persona se ha pasado un poquito, de acuerdo, que necesita ayuda médica, evidentemente, y es un tipo de problema que suele unirse con lo que se llama la esteatosis hepática o la infiltración del hígado, el hígado graso, que es lo que la gente normalmente conoce. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hay ese problema de grasa abdominal hay directamente un problema de salud y esto se tiene que resolver. ¿Qué ocurre? ¿Lo puede resolver el paciente solo con dieta? No, porque solo con dieta puede estimular una pérdida de peso, pero no va a haber una pérdida selectiva específica de esa zona. Esto es lo que nosotros realizamos y además lo realizamos con constatación analítica y lo hacemos con constatación ecográfica. ¿Qué significa? Que el paciente nos ha venido previamente con una ecografía diciendo que tiene un hígado graso o con las alteraciones de colesterol, etcétera, que he dicho antes, y cuando nosotros terminamos el tratamiento, si vuelve a repetir la ecografía, ya no hay hígado graso y los valores se han normalizado de manera importantísima. ¿De acuerdo? Entonces, cuando existe este problema, no hay que buscar milagros ni duros a pesetas, porque esto no se va a producir. Hay que solucionar un problema de salud importante sin generar otro problema. Es decir, adelgazar a costa de la salud no debe merecer nunca la pena, y claro, por eso es por lo que nosotros conseguimos un resultado tan importante, que además el paciente constata y ve desde la primera semana de tratamiento con su ropa, que es el mejor medidor.
Pues ya lo tenéis, precisamente para consultar o para tener una primera cita informativa gratuita de valoración con la doctora Carmen Torrejón, podéis concertarla en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda la información, estarbene.es, y podéis seguir a la doctora y al centro por Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, Estarbene Medicina Estética, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un beso enorme. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
I de seguida parlarem d'aquest manual de celiaquia, que és una malaltia digestiva. De seguida farem 5 cèntims i el farem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Soy Álvaro Bilbao, autor del Cerebro del Niño Explicado a los Padres. Te invito a descubrir Prepárate para la Vida, mi nuevo libro dirigido a tus hijos adolescentes, ya disponible en librerías.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La celiaquia és una malaltia digestiva que fa mal a l'intestí prim i altera l'absorció de vitamines, minerals i d'altres nutrients que contenen aliments. De fet, hi ha una proteïna que és la que no es tolera, que és el gluten, que es troba principalment als cereals. Això seria ser celíac. Quin problema hi ha? Que quan tu estàs a casa o compres els aliments al súper no tens cap problema, perquè ja ho controles directament, i quan cuines a casa controles que no hi hagi gluten. Ni gluten ni contaminació per gluten, perquè només una petita part o mostra ja pot ser un problema. Per això avui s'ha presentat el manual de bones pràctiques per a la restauració sense gluten. Parlem amb la Irene Puig, que és portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Irene, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Un plaer que estiguis aquí amb nosaltres. Que us acabeu acostumant a allò de buscar coses sense gluten? Perquè, ostres, així d'entrada ha de ser un agobio.
Bueno, al final, sobretot a l'hora de marxar fora o de viatjar i d'estar fora de casa, les persones amb celiaquia al final s'acostumen a portar sempre al bolso o a la motxilla alguna cosa sense gluten per si no hi ha opcions per elles, no?
Clar, perquè tu això a casa, o com quan vas a comprar el súper i tal, tot això ho pots controlar. Però clar, quan vas a un restaurant, encara que sigui un restaurant sense gluten, t'has d'assegurar que no hi hagi contaminació tampoc, no?
Clar, és el problema, no? És a dir, en el cas de menjar fora de casa amb restaurants o obradors, etc., el problema és que no és només que sigui el producte sense gluten, sinó que no hi hagi contacte encreuat amb gluten. És a dir, que durant tot el procés de preparació del plat, en cap moment hagi entrat en contacte amb el gluten. I és aquí on hi ha més problema, perquè moltes vegades no es tenen en compte una sèrie de protocols i al final hi acaba ben gluten quan en principi no n'hi hauria d'haver, no? Llavors, la persona amb celiaquia, si va a un establiment que no està acreditat per l'associació, sempre té el dubte de dir, bueno, ho estaran fent bé, no ho estaran fent bé, i bueno, és aquest el principal problema.
Per això es presenta el manual de bones pràctiques per a la restauració sense gluten. Què trobarem en aquest manual?
Bueno, és un manual, està dirigit sobretot als restauradors, no? I llavors ja, com tots els passos a seguir, des de l'homologació dels proveïdors fins al servei al consumidor final, tota la formació que es necessite per tenir en compte que el plat que arribi al client final sigui 100% sense gluten, no? Llavors, pues, tenir en compte les fitxes tècniques dels aliments, tenir en compte que els proveïdors, comprovar que sigui sense gluten el menjar que els estan oferint, a l'hora de, a la cuina, tots els protocols a seguir, per exemple, no? Per posar un exemple, amb una fregidora, no s'hi pot fregir amb el mateix oli, no es poden fregir patates, que d'entrada són sense gluten, però si després tu en aquella mateixa fregidora i fregeixes una cosa arrebossada amb gluten, ja s'està contaminant l'oli. Llavors, després, si tu fessis patates, no les pots donar a un client celíac perquè es podria, doncs, contaminaria, no? Llavors, doncs, tota aquesta sèrie de protocols a tenir en compte estan recollits en aquest manual i és especialment important perquè se'l puguin, doncs, això, no? El puguin llegir tots els restauradors i a més també, o sigui, l'hem fet amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. I llavors també la idea és que, bueno, també ho enviem als ajuntaments perquè el puguin tenir presents i inspectors de sanitat.
Els aliments, quan vas al súper a comprar, els sense gluten són sempre més cars. I sempre m'ha cridat força l'atenció, això, que no hi hagi un recolzament institucional conforme a preus d'aliments sense gluten.
Sí, totalment. De fet, és la petició, la major petició que fem des de les associacions de pacients a nivell, en l'àmbit espanyol. De fet, o sigui, des de tant nosaltres, des de l'Associació de Celíacs de Catalunya, com FACE, com l'Associació de Celíacos de Madrid, una de les principals peticions que fem és que, bueno, que hi hagi una ajuda econòmica per les persones amb celiaquia, perquè al final, per elles, el menjar sense gluten és el seu medicament, no?, per dir-ho d'alguna forma. Llavors, no hi ha una pastilla que puguin prendre. Llavors, el que demanem és que s'incloguin a la cartera de salut o complementària, s'inclogui aquest suport per les persones amb celiaquia, i és una lluita que tenim. Ara farà un any que vam fer dues manifestacions, es va fer una manifestació a Madrid i una concentració a Barcelona per reclamar aquestes ajudes. I, bueno, ens diuen que ens escolten, però després, a l'hora de la veritat, seguim igual. I, a més, són unes ajudes que a nivell europeu ja tenen molts països. O sigui, no estem demanant res fora de l'altre món, sinó que a molts altres països sí que ja les tenen. Llavors, bueno, doncs aquí encara no ho hem aconseguit i és un tema que hem de continuar lluitant.
Doncs Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i endavant amb tot això. Una abraçada forta.
Moltes gràcies a nosaltres.
Una abraçada. Doncs ja ho sabeu, ja tenim, sobretot de cara a la restauració. És gratuït, el manual és gratuït, és de distribució gratuïta per ajudar. Marc Porto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui tornarem a parlar del Mobile World Congress.
Sí, tornem a parlar del Mobile.
M'estoy empachando ya un poquito.
Sort que són 4 dies, no? De que s'acaba demà.
Que me gusta, soy friki de tecnologia, però igual no tanto.
Doncs mira, parlarem avui de novetats també, entorn, en aquest cas, del port de Barcelona i també del circuit de Montjuïc.
Molt bé, doncs la tecnologia sempre endavant, i això són coses que tard o d'hora ho veurem directament a casa nostra. Tens les finestres d'abricoventana, tu, a casa teva?
No.
Però a què esperes? És que jo no ho sé, després us queixeu per bici, perquè l'aïllament que et donen les finestres d'abricoventana ponés són excepcionals, home. Perquè t'aïllen del fred, t'aïllen de la calor. Dóna-li a teva llar, doncs, el confort que es mereix i renova les teves finestres amb bricoventana ponés. Mar, apunta, brico-ventana ponés.
Apuntat.
Home, per una comoditat màxima. Ja ho saps, que aïlla del fred, que no entrarà, i conservarà la calor a casa, l'escalfor a casa teva, i a l'hivern igual, perdó, a l'estiu igual, no entrarà la calor i mantindrà l'aire condicionat dins, eh? Brico-ventana.es. I de seguida parlarem de menjar, perquè et porto de la mà a comprar menjar a domicili a la Conca, menjar de qualitat, i parlem del Mobile World Congress aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Menjar a domicili. El menjar a domicili és una qüestió molt habitual, però quan parlem de menjar a domicili casolà, quan parlem de menjar a domicili fet amb productes de mercat, doncs això ja estem parlant de qualité, eh? Estem parlant de gourmet, casolà, diria jo, eh? Doncs és el que fan al mercat. Us imagineu? El producte de mercat cuinat i que te'l porten a casa. Ostres, fantàstic, ho tenim tot, eh? Ho tenim tot aquí, eh? Doncs això està passant al mercat de Galbany, concretament a la Conca. La Conca ho fa, això, et porta el menjar a casa. Elvira, de la Conca, 1932, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé, molt bé.
I és el que feu, porteu menjar a casa, cada dia.
Exacte. O sigui, les clientes, cap al que sigui, no poden venir perquè estan a la feina, els hi portem al despatx. Perquè estan a casa aquell dia que els és impossible sortir de casa, els hi portem a casa. Que són clientes de tota la vida, que hi ha pobretes, doncs, bueno, no poden acostar-se al mercat. Cap problema, al mercat l'acostem cap a casa. O sigui, nosaltres, tot el que cuinem és cuinar... Mira, et posem un exemple. Nosaltres fem trinxat, val?
Sí.
Un trinxat que posem col, vale, doncs la col li comprem al pagès que ven al mercat. D'on són aquestes cols? De Sant Climent.
Mercat de cuina de mercat, bàsicament, de proximitat d'aquí.
De proximitat.
Sí, sí.
M'entens? Llavors, nosaltres els productes els comprem doncs, dintre de les mateixes parades del mercat. Llavors, ho cuinem i li portem a les nostres clientes a domicili.
Mm-hmm. I l'única cosa que han de fer és trucar a la Conca, no?
Exacte.
Tinc aquí el telèfon, és el 932-091... 091-963, és correcte aquest?
Exacte. Mira, jo te'l diré d'una altra manera.
Vale.
93...
Sí?
209...
Sí?
19... 63.
93-209-1963.
Ah, exacte. Mm? I han de preguntar per l'Elvira.
L'Elvira, de totes maneres, a la Conca, a la web, ho teniu els telèfons, que és la conca1932.com, sí. Allà ho teniu, sí, tot, eh?
Sí.
I cada dia feu el mateix? Com és el menú?
Sí. Mira, jo n'ha de fer un comentari.
Vale.
A la web no trobaran els plats. Per què? Perquè nosaltres anem variant molt segons el moment i el producte de temporada, m'entens?
Sí.
Llavors, a la web el que troben és informació sobre nosaltres. Sobre nosaltres i els telèfons, i els horaris, bueno, tot això. Però veure fotos dels productes, no, perquè nosaltres treballem constantment sobre el producte del moment. Jo, per exemple, ara no és el moment, però les poques setmanes, a lo millor dues setmanetes només, que hi ha bolets, que hi ha... com es diu aquest petitó, el botonet.
Sí, el botó,
doncs nosaltres,
sí.
Nosaltres, aquells dos dies, aquelles dues setmanes, doncs fem botonets.
Ah.
M'entens?
Sí, sí.
Ara no, perquè ara ja s'ha acabat la temporada, no? Però ens han de trucar, i preguntar, aviam, què teniu ara? Què és el que, m'entens? I llavors, doncs, treballem sempre, ja et dic, sobre el producte de temporada i el servim a domicili.
Pues ja ho sabeu, menjar a domicili casolà de proximitat, de mercat, vull dir, cuina catalana, més impossible en tot allò, Elvira, de la Conca 1932, al Mercat de Galbany, escolta'm, felicitats i moltes gràcies per l'atenció.
Moltes gràcies a tu.
Sempre. Doncs, gràcies, cuida't, Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
M'estaves dient, truca a la Conca.
Truca, que ens portin menjar a domicili,
Va, parlem del Mobile World Congress.
Doncs sí, parlem de les novetats d'aquest any, del dilluns fins demà dijous, i una de les novetats que hem pogut veure en aquest tercer dia és, per exemple, una prova pilot per millorar la vigilància al port de Barcelona amb un dron que combina 5G, intel·ligència artificial, i cloud, el núvol que coneixem tots, a través d'un sistema que permet la videovigilància 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, i que pot tenir, doncs, molts propòsits. D'aquests ens ha volgut parlar el responsable de sectors de comunicació tecnològica d'Accenture Iberia, el César Cid.
Ahí mezclamos 5G, mezclamos inteligencia artificial y mezclamos la nube. Tres de las tendencias de este congreso. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Con el 5G gestionamos un dron que vuela el puerto de Barcelona, que captura información de todo tipo, que puede ser usada para muchos propósitos. Seguridad, control de intrusos, inventario de contenedores, gestión de tráfico portuario, lo que quiera el puerto o usuarios finales del puerto. Con esa información que va a nuestra base de datos se puede cruzar con muchos datos que tenemos en la nube para generar desde predicciones, riesgos, riesgo de incendio, lo que quieras. Eso lo procesamos y facilitamos al puerto o a sus usuarios finales, que pueden ser las propias cocinatarias, gente que trabaja en seguridad, etcétera, etcétera.
Una de les novetats que també s'han vist pel que fa al mític circuit de Montjuïc, a través de la recreació d'un simulador virtual de conducció de la mà de Mobile World Capital i Hispano-Suïssa, i que permet demostrar què es podrà fer amb la mobilitat del futur, tal com ens ha explicat el director d'innovació del Mobile World Capital, Eduard Martín.
El simulador al final és una joguina molt sèria perquè la gent s'ho passi bé i pugui entendre com serà aquesta mobilitat del futur, que utilitzarà tecnologia digital en els automòbils, com ja es fa. De fet, els automòbils són una de les estrelles del Mobile World Congress, no només aquí, sinó arreu. I l'aventura amb Hispano-Suïssa està clara perquè també hem volgut entroncar la història. I la primera factoria de cotxes, no? Una de les primeres va ser Hispano-Suïssa, més Barcelona, també entronquem la història. I hem volgut reflectir com al llarg de la història la incorporació de les tecnologies digitals faran que tinguem cotxes una mica diferents.
Uns avenços que durant tots aquests dies estem veient al Mobile i que continua fins demà, dijous, sent així l'últim dia.
L'últim dia del Mobile, on és com un estrès. Si t'agrada la tecnologia, és que no t'ho acabes. Tu, Marc, sí, fins i tot deies, és que no t'ho acabes.
És tan gran que no saps on anar, ni què mirar, ni saps per on sortir ni per on entrar. O sigui, et perds.
És que me'n parlaves de coses impactants, com aquest robot connectat a intel·ligència artificial, que sembla humà, i totes aquestes avantatges aplicades al bon funcionament tant de la sanitat com, en aquest cas, de la mobilitat i de la seguretat.
Moltes d'aquestes coses diuen que sortiran a partir del 2025, o sigui, d'aquí un any, ho tenim ja aquí. És el futur més pròxim que podem imaginar, o sigui, crida l'atenció.
A més, està l'apartat del 4 years from now, sí. que vol dir 4 anys a partir d'ara, uh-huh. que són dedicades a aquelles empreses emprenedores que comencen i que els seus productes començaran a funcionar a partir de 4 anys, amb tecnologia que serà d'aquí 4 sí. anys. Imagino com estarà la cosa, eh?
Sí, sí.
Marc Puerto... Tu ets el meu mobile book. Sempre sorprens. Una abraçada, cuida't, Marc.
Gràcies.
Doncs ja sabeu, només diré, si voleu canviar el vostre cotxe, ja sabeu, recordmotor.com, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, omples el formulari i es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. I si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Recordmotor.com, amb cada quilo. Ja ho saps, recordmotor.com. Estem a punt d'arribar a la una i ja a migdia començarem a parlar de tornar a donar vida al paral·lel de Barcelona. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.